Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Pau Rovira. Els serveis jurídics de la Generalitat estudien les declaracions del líder del PP, Pablo Casado, contra l'escola catalana i contra el professorat. Ho ha anunciat el president del govern, Pere Aragonès, a través de les xarxes socials. El president ha qualificat les paraules de Casado d'infames i ha afirmat que el govern defensarà sempre la veritat i el professorat dels atacs, diu, indecents. El president de la Junta de Galícia, el popular Alberto Núñez Feijóo, reclama a Casado responsabilitat, serenitat i assossec i li demana que no porti la crispació a la política. La resposta de Casado ha estat continuar carregant contra l'escola catalana i la immersió.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
El gran reto que tienes tú hoy es llevar la responsabilidad, la serenidad y el sosiego a la política española. Que no esté instalada en la crispación permanente.
¿Tenemos que callarnos? ¿No podemos hacer oposición? Pues no.
Casado ha acusat la Generalitat i Pedro Sánchez de permetre-ho. La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, adverteix que el president del PP s'està radicalitzant i li ha dit que en política no val tot.
No todo vale en política, no todo suma. Y la política de oposición que está llevando a cabo el señor Casado y el Partido Popular resta. Resta a la calidad democrática.
Repassem ara altres notícies en format més breu. Principi d'acord per desconvocar la vaga de transportistes la setmana de Nadal. Ho apunten fonts de la negociació que expliquen que s'ha arribat a un acord acceptable després de 6 reunions i setmanes de negociació. El Comitè Nacional de Transport per Carretera i el Ministeri de Transport estaven reunits des d'aquest matí a les 11 per intentar arribar a un acord i desconvocar l'aturada. Diferents patronals de tot l'Estat i agrupacions d'autònoms havien convocat una aturada per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve per protestar per les condicions del sector. A partir de la setmana que ve, tots els contactes estrets hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats. Salut confirma que la variant Omicron, més contagiosa, creix ràpidament i ja suposa el 20% dels casos a Catalunya. Dilluns es coneixeran les restriccions que proposa el Comitè Científic Assessor del Govern. S'estima que cada any hi ha a Espanya uns 400.000 casos de violència sexual i que el 90% de les víctimes adultes són dones. Ho revela un estudi de la Universitat de Barcelona, que també recull que han crescut les denúncies per part de menors víctimes d'aquest tipus d'actes a les xarxes socials. Antonio Andrés Pollo, membre del grup d'estudis avançats en violència d'aquest centre, detalla algunes d'aquestes conductes.
Els comentaris inadequats, això passa molt en el món laboral, les insinuacions, els tocaments, per exemple, en el món de l'abús sexual infantil, els homes que besen els nens, que els acaronen, coses que fan amb un contingut sexual i que són molt més freqüents del que pensem.
El percentatge de joves atesos per addiccions a videojocs i apostes en línia s'ha multiplicat per 5 en els últims 15 anys i representen el 10% dels pacients atesos a l'Hospital de Bellvitge. El centre i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya han editat una guia didàctica per prevenir aquestes addiccions als instituts. La doctora Susana Jiménez, directora del Servei Especialitzat de Bellvitge, alerta d'un canvi de tendència.
El 2005, el 96% dels pacients consultaven per addicció al joc d'aposta. El 2021, aquesta taxa ha disminuït al 85,8%. I també hem vist un increment important en les consultes per addicció a videojocs, especialment des de la pandèmia.
Admeto que la gent talli arbres quan cal, però per què destruir els boscos? Els boscos de Rússia tremolen.
El Festival Temporada Alta tanca la 30a edició, recuperant xifres de públic similars a les d'abans de la pandèmia. Segons el balanç que s'ha fet aquest divendres, hi ha hagut prop de 46.000 espectadors a les sales i gairebé un 87% d'ocupació als espectacles. El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha destacat la importància d'apostar per la qualitat de les produccions i coproduccions del festival i ha posat d'exemple la inauguració amb l'Oncle Vania, aquesta que sentim, dirigida pel lituà Òscar Skorzhunov. joves, amb actors catalans.
És que aquestes produccions i coproduccions, de les 26 que hi ha, 19 tenen vida amb gira prevista per Catalunya, per Espanya, 6 d'elles internacional. I aquesta temporada que ve hi haurà de coproduccions i produccions de temporada alta 53 espectacles que es veuran pel món. Aquesta és una de les línies del festival que ens sembla que és important.
Esports, l'Espanyol continua sense guanyar fora de casa la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Els blanquiblaus han cedit clarament per 3-1 al camp del Celta en un partit que ben aviat se'ls ha posat coll amunt. El torn del Barça arriba aquest dissabte. L'equip de Xavi Hernández rep l'Elx al Camp Nou. Dembélé i Alba estan disponibles. A segona, el Girona ha superat per 3-1 el Burgos amb doblet de gols d'Estuani i un d'inicial de Juanpe. De retruc, els gironins se situen provisionalment en llocs de play-off.
Fins aquí les notícies. A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor imitador o imitadora d'animals de Catalunya.
Si saps imitar un gos, un gat, un elefant, l'animal que vulguis, espavila't perquè hi ha premi. Regalem un bany amb taurons per dues persones a l'Aquàrium de Barcelona.
Nom, població i imitació de l'animal al 607-0709-01 i entraràs en el concurs.
La fa l'enxaneta i la treu el tauró de 5 lletres.
Aleta! Però espera, que això no és l'Animarius.
Millor encara. Això és l'Animarius.
L'Animarius. Mira, m'agrada el nom. Participa a l'Animarius i podràs guanyar un bany amb taurons. 607-070901.
Avui, l'Animarius era... de 3 lletres. I la resposta, gat.
Seguim a la finestra indiscreta.
Fantàstica, Monkees, l'amor de Michael Nesmith. Al final de la primera part no hem pogut fer gaire cosa, però bueno, a veure si sonen un parell de cançons dels Monkees a la segona part del programa.
Home, estaria bé, estaria bé. Daydream Believer, també la sí. Teniu allà per la llista.
És fantàstica, és fantàstica. Bé, teniu aquesta segona hora de la finestra, després farem l'audiovisual amb un altre programa dedicat a Stephen Sondheim. Clar. I us recordem, per si us heu incorporat ara, que la finestra discreta pararà perquè coincideix amb la nit de Nadal i amb la nit de Cap d'Any, les dues pròximes setmanes, i no la tornarem fins al 7 de gener. Mentrestant, aneu al cinema tot el que pugueu i amb prudència. I a la Isa us envia una recomanació, Última noche en el Soho, que diu que li ha encantat com s'han recreat els carrers de Londres i l'ambientació, que és fantàstica, i com de protagonistes són els cotxes i el tràfic tota l'estona esperant a qui s'emportaran pel davant. És una pel·li molt truculenta. Terence està molt elegant i la Diana Rigg estupenda, en algun moment dona molta por. L'únic que no ens acaba de fer el pes és l'amic de la Eloïs. Com pot ser que hi hagi un home tan bo i amb tanta paciència? Ai, hem de creure una mica més en la humanitat, tot i que costa. Uau, costa.
Encara quedem homes bons.
Costa, costa. Bé, nosaltres som molt bons i cada setmana us regalem un CD, un DVD i un llibre. És el concurs de la finestra. Sentiu una banda sonora i ens heu de dir quina pel·lícula és. Com que a vegades costa, us posem un tall de la pel·lícula. I com que a vegades costa, fem una pista. I teniu els 7 dies per enviar-nos la resposta i intentar guanyar el triple premi, CD, DVD i llibre. Bé, aquesta vegada no seran 7, seran 14. No, seran 2 setmanes senceres per identificar la pel·lícula Enigma. De moment, avui resolem la última, que començava d'aquesta manera.
Vaya! Pero si está aquí la madre inferiora.
Caballeros, busco a una persona.
Esos zapatos tan chulos los quiero para mí.
Creo que los encontrará en Armani.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Campanilla!
¡No le pringues de sangre los zapatos, que son para mí!
Molt bé. Aquesta pel·lícula es va estrenar l'11 de desembre del 91, parlant d'aniversari, s'acaba de fer 30 anys, aquesta pel·lícula. Un desastre.
No era tan dolenta. Ho sé, però no era tan dolenta.
Una de les pel·lícules que ha costat a més gent identificar. No hi ha hagut
un desastre de resultat.
Però molt malament, molt malament. Però només tenim 14 respostes.
Això és que no tenen 30 anys.
És el que et deia, mites del passat, tio. És que potser resulta que Spielberg, com deia el Francesc Garriga, ja està, ja no és ningú en aquest
mare
moment.
Mare meva. No, jo crec que són una miqueta més... Els de la meva generació és una pel·li que hem vist milions de vegades.
Spielberg, John Williams, Robin Williams, Julia Roberts, Dustin Hoffman... I la pista que vaig donar era una actriu amb barba que també va ser la mare de Tarzan. Perquè va posar la veu a la Mona Kala de la versió Disney de Tarzan. I tot i així m'han dit barbaritats. I només 14 persones han encertat. De manera que, amic meu, de l'1 al 14, qui s'emportarà el triple premi?
El número 8, va.
El número 8, amigues i amics, es diu... Ángel Martínez López!
Enhorabona.
Que de tota manera no encerta la pregunta suplementària. Aquí sí que ja han desbarrat per tot arreu gairebé tots, eh? La pregunta suplementària, per tenir un punt més en el còmput final de la temporada, deia, fixa't, eh? Per què podríem dir que un pirata va escriure el personatge d'aquest pirata, Hook? Pensa bé.
Ah, sí.
La tens?
Sí, Johnny Depp.
Johnny Depp, que va ser què? El pirata Sparrow.
Sparrow i el Barry.
I va interpretar el paper de James Barry a...
Finding Neverland. Ara no em sortia amb...
Finding Neverland. I, per tant, feia el paper de l'autor de Hook, o sigui, de Peter Pan. Doncs han dit unes coses d'un abracadabra total. En fi, jo pensava, aquesta vegada tindrem allà la bossa plena
que
de noms.
Que fort. I... Per mi és una de les tres millors partitures de John Williams.
Doncs, amigues i amics,
sincerament,
ara podeu intentar-ho una altra vegada perquè al fons us ho posarà facilíssim. I tindreu 3 setmanes per dir-nos el nom de què, al fons.
De què? Encara no ho dic.
No, tu no, ells. De què? O sigui, has de donar pista, posar el tall...
Ara ho fem, música. Però escolta, se suposava que aquesta era la fàcil i que jo proposava una difícil, perquè t'asseguro que el desastre pot anar a més. No dubto que el Guillem l'encertarà, perquè l'altre dia vam estar parlant d'aquesta pel·lícula, però vosaltres pareu atenció, perquè és complicadet.
Va de pista? Va de pista?
Va de pista, va de tall. Va de tall,
primer. Va
de... Eres flipante. De verdad. Y que hallaría la cura desde que era un niño. ¿No te haces a la idea de lo que daría por sentirme normal? No quiero sentirme un monstruo siempre.
Va, ja tenim el tall, ara la música, no?
Això és la música, que per cert és el tema principal d'aquesta pel·lícula i m'encanta, i al final he decidit a posar-la, malgrat que no sigui una de les pel·lícules més conegudes i reconegudes, però que haureu de reconèixer a través d'aquestes pistes, Guillem, tu ja les has identificat?
Sí. L'únic que no puc dir res, per tant...
La setmana passada, recordant la meva darrera proposta, vam parlar de verds, de colors verds. Aquest cop la cosa va més de blaus. Una pel·lícula relacionada amb una de les estrenes de Nadal, que potser l'hem mencionat i tot. Li diuen la primera, però en realitat va ser la quarta. I és de l'època en què encara caminàvem i teníem cabell.
M'agrada la pista, m'agrada la música, no m'agrada la pel·lícula, però...
No t'agrada perquè no la recordes.
És el concurs d'aquesta setmana i teniu tota la setmana que ve, la següent i l'altra, per dir-nos què és això que esteu sentint. Ens envieu la resposta a finestra@catradio.cat o bé a @finestracr o bé a facebook.com finestra indiscreta. Tot seguit, podeu guanyar CD, DVD i llibre. I si voleu un punt més, també responeu a la pregunta...
No us emboliqueu amb els números romans, eh? Però per què podem dir que aquesta pel·lícula és d'abans de BS, però també després de BS?
I ja en tenen prou.
Buenas.
La finestra indiscreta.
Está refrescando.
Convidem a Verónica Forqué, una dona contra la incomprensió.
Me alegro de que hayas venido.
A Judit Colell, una dona contra la violència masclista. Cerca de ti, una pel·lícula contra les paternitats tòpiques.
Pero ¿y si me equivoco?
Francesc Garriga, un corresponsal contra les cròniques avorrides.
Ay. La finestra indiscreta.
Viva la pestaña, chica.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
La finestra indiscreta és un programa de cinema contra les rutines mentals.
I tu, tanca la finestra, encara ho refredareu tots.
Aquella nit guarnida de panels i estrella, ballava ella amb un vestit de seda blanc.
Bon ritme per la nit més curta de l'any. I per això el Pablo Menéndez ens explica ara què és el que preparen aquests dos dies de cap de setmana, el dia més curt festival.
Coincidim amb el solstici d'hivern, se celebra mundialment el dia del curtmetratge, el dia més curt. I aquest dissabte hem preparat dues sessions de curtmetratge molt especials al CCB. D'una banda, a les 6 de la tarda, xat curt, on projectarem parelles de curtmetratges amb línies comunes. Un d'ells serà d'una cineasta més consolidada, com per exemple la Clara Roquet, que acaba d'estrenar el seu primer llarg, Libertat, o l'actor Alex Brendemühl, no tan conegut per la seva faceta com a director, que també ho és, o el Ventura Durai. I d'altra banda, cineastes emergents com la Lucía Leñana Iglesias, que va estar a Cannes amb el seu primer curt, Forastera, o la Sílvia Subirós i la Florencia Liberti, que debuten a la ficció amb Camp Gardell, d'estrena a Catalunya, o també la Tuixent Benet, coreògrafa molt reconeguda, per exemple, per la productora Canadà, amb els seus videoclips, que s'ha passat a la direcció amb el Marc Martínez Jordán i que presentaran Solució per a la tristesa. I després, a les 10 de la nit, el clàssic programa Perles, on recuperarem algunes joies del format. Com bé sabeu, el curt té uns anys de molta exposició a festivals, però després costa trobar-los. Per això, repesquem cada any algunes joies que no us podeu perdre. És una sessió de comèdia, molt negra, molt metacinema, on farem una espècie d'hipòtesi del que podria ser una fi del món. Aquest programa Perles també es podrà veure el dia 21 a Girona, al Museu del Cinema. Doncs això, us esperem aquest dissabte al CCB a partir de les 6 de la tarda per celebrar plegats aquesta festa del curtmetratge. Teniu tota la informació al web eldiamescurt.cat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy.
La veu de Patricio Guzmán, el director de la Batalla de Chile, que completa la trilogia orgànica del seu país, que va començar amb Nostàlgia de la Luz i El Botón de Nácar, amb aquesta La Cordillera de los Sueños, als Andes, columna vertebral i frontera, que fan que el país s'aïlli i s'aguanti. Imatges de tota la història del país contemporani, la casa on ella havia viscut en runes, una imatge simbòlica del seu país, i connexions virtuoses entre pensaments i fets. Una mena de documental personal emocional. A mi em sembla meravellosa aquesta trilogia, i aquesta pel·lícula també és una de les pel·lícules de la setmana. No la única, tenim algunes més. Parlàvem de la fi del món ara fa un moment.
És un cuaderno.
¿Para qué sirve?
Para dibujar o escribir palabras. Aquello que no quieres olvidar.
Ábreme la esclusa.
Te destrozará ahí fuera.
Tengo que encontrar a alguien que sepa leer. ¿Vosotros sabéis leer? Quiero saber qué dice.
¿Quién lo escribió?
Era de mi padre. Dentro están sus recuerdos.
És La tierra de los hijos, de Claudio Cupellini, i a mi em sembla com si fos el manuscrit del cinquè origen. Sí.
O aquella del Tom Holland.
Cars Walking.
Sí,
bueno, sí. Waterworld.
Sí, és el concepte Mad Max post-apocalipsi...
O aquella que vam veure Sitges també amb el Nick Nolte del cinema, The Last Word, no?
Però la veritat és que em va semblar una pel·li bastant pertorbadora, molt violenta i molt desagradable, amb una Valeria Golino que és que a mi em fascina.
La bruixa!
Sí, tot el que fa aquesta senyora.
Però últimament la veig més fent de cega que no de persona evident, eh? Sí. No, sí, interessant... proposta post-apocalíptica transalpina, no? Però tampoc no passa... Bueno, detallets interessants...
Però potent visualment. Sí, sí. Una mica massa llarga, potser.
Massa llarga, sí. Això estic molt d'acord, sí.
I la situo al costat d'Apples, una pel·lícula grega de Christos Nikou, perquè també és una visió també...
També.
És post-pandèmia i és
post-Lanthimos, també.
Tot, és molt Yorgos Lanthimos.
Ell és assistent de direcció de Lanthimos.
Perquè
doncs,
aquesta influència és clara. Pablo Sorrentino, assistent d'admirador de Fellini. Bueno, en fi. Sí. Aquestes són algunes estrenes. Home, són petites, però estan bé. Es podrien veure...
Apple és una... que segons com l'enganxes
sí.
Està bé.
Sí. Em costa una mica més la història de mi mujer. Sí.
He decidido casarme. ¿No te asusta? Podría casarme con la primera mujer que entre por esa puerta.
Adivina qué. He conocido a alguien. Tiene ojos azules, espalda ancha. Tiene ese algo especial.
Bé, Ildiko Eniedi, la directora que va guanyar la... Càmera d'Or al Festival de Canes per una pel·lícula que es va presentar a Sitges l'any 89, imagina't, al meu segle XX, directora d'En Cuerpo y Alma, que ara presenta una pel·lícula de 2:50.
Sí, sí, basada... 3 hores. I quina sort que entra el Leia Seydoux, no? Clar, per la porta, sí, sí. Precisament, però vaja.
Molta sort.
Però la veritat és que la pel·lícula arrenca amb aquesta escena, que atrau molt i es deixa veure molt, però de cop te n'adones que és com un viatge al no-res, no? Com una fugida endavant constant.
Realment la salva de la fotografia. La fotografia de la pel·lícula és increïble, però sí, molt pedant, no? Es va perdent en si mateixa, no acaba de...
Sembla una sèrie de televisió mal resumida.
Sí, o el que explica ho podria haver explicat molt més condensat, molt més...
No acaba sent... Quina pena!
Llàstima, sí, perquè està molt... Visualment és una pel·lícula molt maca de veure.
També és maca de veure, però també... no sé què pensar. Bueno, sí que sé què penso. Una libreria en París...
Tiene que volver a la uni y ver a sus amigas. Solo es un bloqueo.
Mi hija ya no habla.
No ha superado el trauma, eso es todo.
He conocido a una mujer. Es una actriz. No quiero que Albertine piense que...
Albertine cree en tu amor.
Sergio Castellito dirigeix a Sergio Castellito i a Berenice Bejón en una pel·lícula que havia de fer Torrescola. Era un guió de Torrescola.
Sí, sí.
I es diu El material emotivo, aquí una libreria en París, que sembla una pel·lícula d'Elisabel Coset.
No, però una libreria en París... És que dius, crec que han estrenat com 5 pel·lícules, ja que diuen una libreria en París.
Molt malament.
I a part es diu una libreria en París, tot i que la pel·lícula és italiana, no? El director italià... I és raro això, com el feel good francès i el feel good italià, per mi, el pitjor de les dues escoles i una pel·lícula que és molt, molt, molt fluixa.
Ara que parlàvem de Fellini...
A mi no m'ha molestat tant, eh? Però sí que és veritat que no acaba de...
Però li falta un punx. El decorat d'aquell d'aquell carrer, la llibreria i tal, que està fet a Cinecittà, mateix plató que rodava Fellini.
I el recurs aquest de la cortina obrint-se, tancant-se, bé, té un...
Però és tan genet. És que sempre acabo pensant en Amélie quan veig aquestes pel·lícules. És totalment Amélie. Bé, doncs, escolteu, anem passant el rastrell, perquè ara arriba, de veritat, jo crec, la millor pel·lícula... Perdó per Spider-Man, eh?
Ah, no.
La millor pel·lícula d'aquesta setmana.
Tus circunstancias son excepcionales, pero el número de familias que podemos tener en cuenta antes de decidir es limitado.
¿Algún día, Michael, te gustaría vivir en otro sitio? ¿En otra ciudad? ¿En otra casa?
¿Qué es adoptar, papá?
Cuando a un niño no le puede cuidar ni su padre ni su madre, y entonces él se va a vivir con otros padres.
Per sort no s'assembla una pel·lícula de Will Smith i el seu fill. Està més a prop, crec jo, de Manchester by the Sea, per entendre'ns.
Sí, té una mica també d'aquell nou últim, no? També
sí, però més dolç.
Més dolç.
Més dolç. Preciosa interpretació de James Norton, que vam veure Mujercitas, i la història de la paternitat, de la responsabilitat i la millor proposta contra l'egoisme possible, que és la història d'aquesta pel·lícula. Bueno, Uberto Pasolini. Uberto, Uberto. No Pier Paolo,
Sí. Ni Umberto, que també seria tentador, no? Uberto,
nunca Uberto. És demasiado tarde.
Efectivament, el vam entrevistar aquí el 2013. Ara us sentireu tota l'entrevista. Jo no cal que digui res, perquè ja veureu... És un dels millors personatges que jo he entrevistat i, per tant, us convido a gaudir-lo i que ell mateix us expliqui de què va aquesta pel·lícula, d'on ha tret la història i tot plegat. Cerca de ti i Uberto Pasolini. Pues... Pues han pasado unos cuantos años desde que estuvimos con Huberto Pasolini. No sé si era exactamente en este estudio, pero era en uno de esta casa. Podría ser este, ¿no?
Podría ser este.
Estamos en el 15. Yo creo que podía ser el 6, si no, pero vaya, es igual. La cuestión es que viene a hablarnos de su nueva película, de Cerca de ti. Y les tengo que asegurar a los oyentes que yo me estaba riendo mucho antes de la entrevista, porque usted siempre, bueno, me hace reír, es una persona alegre, feliz, pero sin embargo, con las películas me lo hace pasar un poco mal, ¿eh?
No, pero no un poco mal. Un poco bien, pero con emoción.
Un poco mal en el buen sentido.
En el buen sentido, muy digamos, importante.
Su anterior película me gustó muchísimo también, Still Life, también me gusta mucho esta, Cerca de ti. No engañemos a los oyentes, es la historia real de un padre soltero que, sabiendo que, bueno, tenía un tiempo de vida limitado, se dedicó a buscar la familia perfecta o la que mejor considerara él para criar a su hijo. Háblenos de esta historia real, para empezar, cómo se enteró.
Es una historia real, o por lo menos los asuntos de la historia son reales. Tuve el chance de leer un artículo que hablaba de este hecho en un periódico inglés. Yo vivo en Inglaterra hace unas décadas. Y aquí está el artículo, si quieres verlo, pero...
Espera, está el maletín.
Bueno,
pero existe. Y aquí está.
Y lo llevas siempre encima.
Y me lo llevo porque me sirve por recordarme de dónde empezó el viaje de esta película.
Empezó un jueves 17 de enero, concretamente, de 2017.
Sí, con la lectura de este artículo que, como dices, charla de... Bueno, habla de este padre soltero, un joven de 35 años, que se ocupó de buscar una nueva familia por su hijo, su niñito de 4. Es un padre soltero, es un padre sin familia también, no tiene su familia propia. La madre del niño se fue después de unas semanas del nacimiento. Y lo único que el padre hizo efectivamente en estos 4 años de vida del pequeño es de criar, de dedicarse a criar este hijo. Y en los últimos meses a tratar de organizar, planificar, no sé cómo se dice, el futuro, el mejor futuro posible por el hijo.
Y por pura curiosidad, ¿eh? ¿Sabes cómo está el niño ahora?
Lo único que sé es que le encontraron otra familia. Pero no sé dónde, no sé qué tipo de familia, no se sabe nada por razones de privacy, los servicios sociales no me pudieron...
No, está bien.
Nada más.
Bueno, el niño obviamente es una parte muy importante de la película. Se sufre un poco dirigiendo a un niño tan pequeño, además, como este, y con este tema de fondo.
Bueno, en teoría sí. En teoría yo era listo a sufrir mucho, porque efectivamente trabajar con los niños siempre es difícil, trabajar con un niño de 4 años también más difícil, pero fue un pequeño milagro trabajar con nuestro Daniel. Yo encontré como 100 niños entre 3 años y 4 años y medio de edad, y entre los 100 elegí Daniel. Daniel, inmediatamente cuando lo conocí, me pareció un niño que está muy alegre, muy lleno de vida, muy curioso y muy tranquilo alrededor de mayores que no conocía. Pero me pareció también un niño muy observador y que tenía sus momentos de silencio, de observación, de tranquilidad. Y efectivamente yo había escrito un Michael en el guión, que es un niño así, un niño silencioso, un niño introspectivo. Y entonces lo que hizo es pedir a James Norton, que tiene el papel del padre, de encontrarse con Daniel y después de tratar de desarrollar un verdadero rapporto, como se dice, una conexión. Y James fue enormemente generoso con su tiempo antes del rodaje y durante el rodaje. Y efectivamente lo que ahora se ve en la pantalla es una verdadera amistad, es verdadero afecto. Ellos siguen en contactos, se hablan, se envían fotos de lo que están haciendo, de la pantalla donde está, del set donde está James, o de la escuela, o de los juegos que hace Daniel, siguen juntos. Y la cosa que me gusta muchísimo de la película es que efectivamente lo que tenemos en la pantalla... En la pantalla es verdadera amistad, es algo de vero, no es construido, no es construido en la postproducción, en el montaje, poniendo 10 segundos de Daniel, cerca 5 segundos del padre y manipulando el material por construir una relación. No, la relación es verdadera, la amistad es verdadera, el amor es verdadero. Me preguntaron muchos... Uh-huh. Sí, efectivamente, el padre y el hijo en la pantalla son padre e hijo. ¿Por qué se siente un rapporto, como de una relación, una tendresse, como se dice, en verdadera?
¿Era el padre también original limpia ventanas, como en la película?
No se sabe.
No se sabe. No se sabe. Vale. ¿Por qué eligió este oficio entonces?
Porque yo sabía que el padre había dedicado la vida por entero a criar su hijo. Y entonces necesitaba un trabajo que le dejaba la posibilidad de elegir cuándo, de ser libre cuando el hijo lo necesitaba. Y además yo sabía que él no tenía compañeros de trabajo. Y entonces es un trabajo que se hace de soltero, da solo. Y efectivamente, en esas semanas que nos los acompañamos, el rapporto cambia. Y yo creo que al final es más el hijo que está cuidando al padre y no el padre que está cuidando al hijo.
No, por eso decía al principio con usted que me hace sufrir en el buen sentido. Ahí es donde surge la emoción, ¿no? En la contención. Sí. Porque si no fuera así, como espectadores, sabríamos cuándo está usted tratando de manipularnos, vaya.
Absolutamente. La intención nunca fue de manipular. Sí, tú me dices la historia es dura, pero la película no es dura. ¿Cómo el padre hizo hacer la vida de la pareja que no sea dura, que no sea una experiencia dura por el hijo?
Hace unos años, cuando estuve usted aquí, yo le dije, y porque todavía me acuerdo perfectamente, ¿no?, que la última escena de Still Life... Sí. Es una de las escenas más bonitas y conmovedoras que he visto, la del cementerio. Uh-huh. Y viendo esta película, no sé, le parecerá muy tonto, pero pensaba, bueno, quizá ahora James y Eddie pueden encontrarse, ¿no?, de alguna manera y cuidarse el uno al otro.
¡Ay, qué es una idea por la próxima película! Sería, bueno, son dos actores fantásticamente talentosos y fantásticamente generosos. Y pacientes, porque yo soy un director, bueno, yo no soy un productor que dirige, que tal vez de vez en cuando dirige una película y muy difícil. Y ellos me mostraron toda la paciencia y todo el profesionalismo que se necesita por las dos películas. Son gente maravillosa y me gustaría trabajar en una película con los dos juntos. Sería una buena cosa.
Casi me hace sufrir preguntárselo, pero ¿lleva algún otro periódico con alguna otra historia que piense esta va a ser la siguiente película?
En este momento no, pero como no tengo nada de imaginación, busco historias. O bueno, no es que busco, pero cuando la encuentro me doy cuenta que he encontrado algo que no es tan necesariamente una historia por una película, pero es algo que me interese. Mm. En este momento en mi vida, el cine me ofrece la posibilidad, la excusa de tratar, no de conseguir, pero de tratar de entender más del mundo, de la gente y de la gente que tiene vidas bien diferentes de mi vida de privilegio. Gente que tiene situaciones, que recursos... bien leja de mi privilegio. Gente más interesante.
Y como siempre, un placer hablar con usted y con todo lo que tiene que contarnos y sobre todo la alegría con que lo cuenta, porque estas entrevistas son muy fáciles así.
Gracias, es un placer regresar aquí, volver aquí y lo vamos a hacer otra vez en unos años.
Vale, recuerde si estamos en el 15 o en el 6, porque así Perfecto. Repetiremos escenario.
Voy a estar aquí.
Vuelve.
Gracias.
Cha, finestra y cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.
Una resposta ràpida, sentint els Monkees, a un oient preocupat perquè ha vist el pròxim any a la misma hora de Robert Mulligan, que no és la millor pel·lícula del director, de Matar un ruiseñor, el otro y verano del 42, és veritat. Era aquella història de Michael Douglas i Kathleen Turner que es troben un dia cada any, etc etc.
Home, i parella de fet, eh?
Clar,
sí, home, clar.
I tant, i a més, de tot això, diu, es fa estrany que en Teatre Catalunya o la resta d'Espanya no es faci una adaptació. Perdona, no fa ni 5 anys que David Verdaguer i Marc Ulldemolins van interpretar aquesta obra de teatre, que no es deia així exactament, no sé com es deia, al Teatre Poliorama.
De fet, ara la reposaven, ara.
Sí, la tornen a fer, o sigui que busca David Verdaguer i Marc Ulldemolins i els trobaràs fent el pròxim any a la misma hora. I si no en el futur, alguna plataforma.
No puedo seguir mintiéndole a mi familia.
Tan pronto le cuentes a tu mujer que te estás muriendo, perderás la oportunidad que te brindamos.
Tothom és mort, tu.
Tothom. Sí, sí, no, veníem de cerca de ti.
És una llei de vida.
Veníem de cerca de ti, però també és veritat que ho mencionat a David Verdaguer. Aquesta pel·lícula és la gran aposta d'Apple TV per acabar l'any. Es diu El canto del cisne, protagonitzada per Mahershala Ali i Glenn Close, la senyora que he mencionat.
La barbuda abans. De Hook.
També Aquafina i Naomi Harris. I és això, en el futur, un home que s'està a punt de morir i, mira, farà una cosa molt similar a David Verdaguer, Històries per a no dormir. Començarà a buscar dobles que el substitueixen.
Anuncio que Jason Momoa ha firmat per fer la nova versió de Blancanieves i les 7 nenites. Ell és Blancanieves i les nenites encara no ho sabem.
I també havia de fer Máximo Riesgo amb la Annie Lilly en Ripur. Sí. Imagina't.
Bueno, va.
Això, El canto del cisne a Apple TV. A Movistar, Cry Macho, ja que no la va veure ningú al cine, a partir del dia 20 la podeu recuperar allà, l'última de Clint Eastwood. Disney Plus, final de temporada de Ojo de Halcón, per començar. Sí. Dia 24, Encanto, si no l'heu vist al cine, doncs la tindreu també a la plataforma. I el dia 29, el llibre de Boba Fett, la nova sèrie de Star Wars, estrena el dia 29 de desembre a Disney.
No. És sèrie de gàngsters ambientada a Tatooine i Boba Fett recuperant el tro de Jabba the Hutt.
A Filmin. No sé si algú la va veure a Sitges, aquesta pel·lícula d'animació tan peculiar que es diu Crypto Zoo. Doncs la podeu veure a partir de... ja està disponible a Filmin. A l'HBO, l'1 de gener, la famosa trobada de Harry Potter, per això sentíem el tema nadalenc. És a dir, allò que van fer en Friends, doncs ho fan ara amb els de Harry Potter a Hogwarts. A Netflix, segona temporada de The Witcher, ja la podeu veure a partir d'avui, amb
prou
Henry Cavill.
Està prou bé, la segona.
Qui vulgui, qui tingui estómac, a partir del dia 22, també segona temporada d'Emily en París, la sèrie dels creadors de Sensación de Vivir, de Ren Star. Imagina't, encara estan allà.
Està molt de l'emoció.
No mires arriba, la pel·lícula amb Leonardo DiCaprio ja estarà disponible a Netflix. El dia 24, atents a aquesta, el dia 24 també, a 1.000 quilòmetres de la Navidad, una de les últimes pel·lícules amb Verónica Forqué, doncs està de protagonista en aquesta pel·lícula de Netflix. I el dia 31 de desembre, per acabar bé l'any, quarta temporada de Cobra Kai. I l'altra gran estrena de la setmana la podeu veure a partir del dia 21 a Amazon.
Acció! Lucy, estoy en casa. ¿Y por qué esto sale ahora?
Lucy Ball amenaza nuestro estilo de vida.
¿El FBI tiene algún caso abierto contra Lucy?
És aquesta Bing de Ricardos, no? Pel·lícula protagonitzada per Javier Bardem i Nicole Kidman amb els papers de Desi Arnaz i Lucille Ball, una de les pel·lícules que, en teoria, aspira als Oscars.
Com... La única que vol veure Jaume Figueres abans de l'any que ve.
No. Home, i Aaron Sorkin.
I Aaron Sorkin dirigint, efectivament. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa,
whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Molt bé. Ara tens dret a parlar. No, abans has fet una intromissió.
És igual.
Els gats entren
per la finestra. Parlo quan vull. Sembla un programa de Madrid. Va.
Però ho lliguem tot, perquè justament que ara estàvem parlant de Bing de Ricardos, hi ha polèmica perquè a Bardem li han plogut les crítiques pel seu accent espanyol interpretant el músic cubà.
Com? No ha fet un esforç d'interpretació cubana?
Sí que l'ha fet. El tema és... la necessitat. Ell, com que ell no és cubà, van per aquí.
És que si tenen a Jorge Perú Gorría, per què han d'agafar el Javier Bardem?
Però Bardem, la defensa que ha fet ha estat exemplar. Sí. Ha dit, part de la meva feina és convertir-me en persones que no sóc, i diu, i si ens hem de posar a aquest nivell, escolta, que cap persona que no sigui danesa interpreti Hamlet a partir d'ara.
Per exemple, Omar Sharif, actor egipci que va fer de el doctor Zhivago a una pel·lícula americana parlant en anglès. What's new, pussycat?
I els fans de Kingsman estan d'enhorabona, no només perquè ara poden veure la segona part, sinó perquè hi haurà una tercera...
De fet, ara poden veure una quarta
i una cinquena.
I ara arribarà la tercera. Matthew Vaughan ja ha confirmat l'inici de rodatge de la saga que continua. Bé, ens perdrem si comencem a explicar-ho tot, però tenim Kingsman per estona. What's new,
pussycat? I estic pensant en obrir una nova secció que es diu Els fitxatges de Nolan per la seva nova pel·lícula. Aquesta setmana tenim a Florence Pugh, a Rami Malek i a Benny Safdie. Quan acabarem, al fons? Abans de comencem el 2022?
Ja sembla una pel·lícula de Wes Anderson, directament, o de Woody Allen de la vella època, eh?
I que sempre hi ha algun repartiment sorpresa, que quan la pel·lícula et trobes, no? Un Matt Damon de torn o un Michael...
Però no li donen mai l'Oscar.
Ja,
aquesta és Segona Guerra Mundial i apuntarà maneres.
I ara un poti-poti de notícies. Segueix el boicot als Globus d'Or i la filla de Cronenberg també fa de directora.
Ja, el germà ja ho feia, el Brandon, doncs ara li toca a ella, evidentment moltes ganes de veure també què proposa. En un any que tornarem a tenir pel·lícula de Cronenberg de David, que des de Map to the Stars havia dirigit cap altre. I els Globus d'Or, bé, han sortit nominades. Les coses estan entre el Licorice Pizza, Belfast i West Side Story. De moment són les que més apunten.
I Succession a la tele.
Guanyarà Oscar Benedict Cumberbatch? No ho té clar, perquè té a Andrew Garfield, a Will Smith...
Benedict Cumberbatch.
Tens més notícies?
Tenia una, però podem anar a Benedict Cumberbatch, perquè m'encanta.
És estrany, això que dius.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
És el gentleman del cinema actual, però amb un cognom impronunciable. Si avui visita l'estrany, Benedict Cumberbatch. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch és un britànic amb pedigrí, fill d'actors i net d'herois de guerra. Quan tenia 4 dies, va sortir publicada la foto del seu naixement als diaris. I això no ho pot explicar. Tom, com us podeu imaginar, va estudiar a les millors escoles del Regne Unit, va coquetejar amb ser advocat fins que va decidir ser actor. Va demostrar maneres a la pel·lícula Amazing Grace, però la veritat és que tots el vam descobrir a una sèrie.
I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife.
Hi ha hagut un millor actor que encarni Sherlock Holmes? De fet, ell va ser l'única opció. Es va primar per interpretar el famós detectiu perquè pensava que així semblaria més intel·ligent. Els pares del Sherlock a la sèrie són el senyor i la senyora Cumberbatch reals. Les impossibles línies de Holmes van ser un mal de cap per l'actor. I la més potent de totes, sabíeu que ell i Martin Freeman no s'avenen massa? Ara he trencat un mite, oi? Sherlock li va tornar la seva passió interpretativa amb moltes ofertes de feina. Cumberbatch es va convertir en el britànic més internacional. Ara sembla que hi ha una petita possibilitat que tornés Sherlock amb una cinquena temporada. Sí, si us plau, sí! Però mentre això passa, nosaltres esperem una altra de les seves creacions cinematogràfiques, la del Doctor Strange.
¿Cómo puedo ir de aquí hasta allí?
¿Cómo se hizo médico?
Con estudio y práctica durante años.
He de confessar que sóc més de Star Wars que de Marvel, però el Doctor Strange em cau simpàtic. Serà per Cumberbatch o serà perquè es diu Strange? El Doctor Strange és, diguem-ho clar, l'anticapità Amèrica. Ni és guapo ni és simpàtic. Diria que és el Doctor House en capa de superheroi. Cumberbatch va estar a punt de rebutjar el paper per considerar-lo massa masclista. El Doctor Strange, ho hem de reconèixer, té una habilitat única per ficar-se en merders ell solet. Aneu a veure l'última de Spider-Man i m'entendreu.
Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Ah! A Imitation Game va fregar l'Oscar al paper de científic durant la Segona Guerra Mundial, el Bruda. La companyia que tenia era també excelsa, amb Keira Knightley o Matthew Goat, els nens britànics més posh, més elegants, més refinats i més pijos, tots juntets. Però això de les guerres a Camembert li va perquè l'espia anglès de nou torna a fer un recital. Jo a vegades em pregunto quan no està bé aquest home.
Ningú fa tot bé mai. Jo recordo que va fer Fatal d'Edison a la Guerra de les Corrientes.
Està casat amb la directora britànica Sophie Hunter, amb qui té tres fills. És un amant dels esports extrems, com el snowboarding o el paracaigudisme. És molt bo fent imitacions, fliparíeu. És un tio molt educat, que tant fa de cangur a Tom Holland perquè no digui res inapropiat, com s'ho passa pipa amb el seu amic Tom Hiddleston. I no puc evitar que sentiu el seu anglès perfecte.
And by the way, you're looking at a ceiling because I can't show you my face because I'm filming Doctor Strange and it's all embargoed what I look like. Anyway, just to explain why you're looking at a very attractive ceiling in a trailer.
Ai, jo me'l quedaria sentint tot el dia.
Espavila!
El tall que heu sentit prèvia a la interrupció del Pater Famílies és una entrevista per Zoom on només es veia el sostre de casa seva. Per què? Doncs perquè estava rodant Doctor Strange i tot està molt embargat, fins i tot la seva cara. Amics, és que Marvel és molt Marvel. Més curiositats. Sabíeu, però, que el 2004 el van segrestar durant 2 hores a Sud-àfrica per robar-li les targetes de crèdit? És un fan de la meditació des de que va passar un any sabàtic al Tibet i afirma que no sap per què la gent el troba atractiu, perquè diu que té cara de besuc.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido en contra.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre?
Cumberbatch.
¡Aleluya! Finalment ho ha dit bé! I per cert, Elton John, per què Sílvia és que no té remei,
eh? Ai, no em desconcentris ara. Cumberbatch és un dels actors del moment. Tothom parla de la seva interpretació al Poder del Perro, un mascle alfa força insuportable, he de dir. Per ficar-se en el personatge, durant el rodatge no va parlar mai amb Kirsten Dunst. I el pitjor de tot és que no es va dutxar durant molts dies. A veure, Benedict, per molt que sonis pels Oscars, no em vas fer un gra massa. Sortirem de dubtes el dia 27 de març, quan veurem si l'estil britànic de Cumberbatch brilla amb llum pròpia al Dolby Theatre de Hollywood. Ja sabem que l'amor fa baixar barreres. Ups!
Ramin, spoiler!
Oh, 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 boy, great vision. He is right.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Fuimos allí por órdenes de la compañía a recoger esa cosa que destruyó a mi tripulación y a su preciada nave.
I aquesta barreja, al fons...
M'agrada, m'agrada.
Això sí que és estrany.
Sí, no, 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 perquè mira, perquè demà a la nit, a Fenòmena, podeu veure Aliens el Regreso, la versió del director, el James Cameron,
wow,
que és la bona, mm-hmm, a les 8:10 del vespre, i dilluns, en canvi, relaxar-vos amb Fiebre del Sábado Noche a les 8:10.
Oh, jo vull que facin Xanadu, no fan mai Xanadu, no fan mai Xanadu, quina pena.
La, la van fer fa poc, eh?
Ah, la van fer fa poc, jo m'he perdut, jo m'he perdut.
Estain Alive.
Oh,
la, de Stallone.
La culpa és de la pandèmia. Sí. Bueno, i...
Doncs escolta, qui vagi a veure Aliens tindrà una missió en aquesta vida, que és conèixer a Lluís Escribano, que és aquest home que s'ha fabricat ell sol una Nostromo gegant a Barcelona i que es pot visitar. Primera pregunta obligada és quan vas veure Alien per primera vegada i si des d'aquell primer moment vas sentir una fibla del cor, diguéssim, o com va anar la història.
Doncs sí, jo tindria uns 8 o 9 anys, més o menys, i la vaig veure, sembla que la donaven a la televisió espanyola, primer cop, perquè jo era molt petit quan va sortir al cinema, i em vaig quedar molt impressionat, sobretot la primera escena, quan veig per primer cop a la cara enganxat això que tenia Kane.
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿La comida es mala, pero no es para tanto? ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa? ¿Qué?
¡Kane! ¿Qué te ocurre?
No vaig poder separar-me de la televisió. Els meus pares m'enviaven a dormir, però jo no volia, volia acabar de veure com què passava. I va ser el primer cop que em vaig quedar impactat amb l'Alien, amb la nau, amb tot l'ambient que tenia aquesta pel·lícula.
Però eres molt petit, aleshores és una cosa que res, no t'ha marxat mai del cap, aleshores, o com ha anat?
Sí, no, amb pas dels anys vaig tornar a veure la pel·lícula diverses vegades, quan vaig veure Aliens la segona...
Por favor, no me están escuchando. Un miembro de la tripulación, Kane, que entró en esa nave, dijo que allí había visto miles de huevos. Miles.
Gracias, eso es todo.
Maldita sea, eso no es todo. Porque si una de esas cosas baja hasta aquí, eso sí que será todo. Entonces sí que podrán irse despidiendo de esta mierda que ustedes creen tan importante.
Em vaig enganxar definitivament ja a la saga, em vaig tornar molt, molt fan i vaig començar a col·leccionar pues, cromos i aliens petits, joguines, coses a... relacionades amb les pel·lícules.
Quan comences a pensar, ostres, podria convertir això en un, bueno, en un lloc de culte gairebé, no? Perquè tenies massa coses a casa i no t'hi cabien, o com va anar?
Sí, més o menys això. Vaig quedar sense espai a casa i vaig decidir agafar un local per portar la col·lecció allà, perquè si no tenia que canviar de pis, no sé, era tot molt complicat. I l'opció de deixar de col·leccionar no em va passar pel cap, llavors vaig fer això i la gent començava, doncs, de les xarxes socials, que tenia bastants seguidors ja, aleshores vaig començar a rebre peticions de poder venir a veure-ho i tal, i és quan vaig plantejar-me fer alguna cosa especial que es pogués visitar i que valgués la pena.
A banda d'Alien, tens altres debilitats o realment estàs molt focalitzat en aquesta saga?
Bueno, en col·leccionisme sí, estic bastant focalitzat en Alien, però sí que en general la ciència-ficció m'agrada molt. Hi ha moltes pel·lícules que són molt mítiques i que m'agraden també, a part d'Alien. Són Desafío Total, La Cosa, Robocop, Terminator, moltes pel·lícules.
Al llarg de tots aquests anys, a qui has conegut, relacionat amb la saga, quines coses t'han passat... experiències que només tu hagis viscut, vaja.
Vaig tenir la sort que la Fox em va convidar a la premiere de Alien Covenant, l'última pel·lícula.
Què passaria aquí?
Vaig tenir sort de poder entrevistar a Ridley Scott, Michael Fassbender i els altres actors de la pel·lícula, poder fer-me fotos amb ells, em van signar coses i va ser una experiència de 3 dies inoblidable, sí.
Uau, vas anar als Estats Units o com va anar?
A Londres, es va fer a Londres.
Ridley Scott, què tal?
Doncs em temblaven les cames d'una manera increïble quan la vaig veure, va entrar a l'habitació, però va estar bastant amable i fins i tot bromista i em va sorprendre perquè és molt, molt seriós, no? El primer pacte és molt seriós.
I li vas explicar una miqueta tot el que tenies aquí muntat o no et vas limitar a l'entrevista?
No vaig tenir temps d'esplayar-me massa, però sí que em va signar una vasija d'aquestes originals que tinc de Prometheus i vaig dir que col·leccionava coses i que era molt fan des de molt petit i ja està.
Has dit que has trigat uns 4 anys, més o menys. Has hagut de fer molta inversió? O si allò t'hi poses manualment es van sortint les coses? O com, vaja, com va?
Bueno, amb mà d'obra, diguéssim, que sí que he estalviat, perquè ho he fet tot jo, pràcticament, amb l'ajuda d'alguns amics puntualment. I inversió sí, és bastant forta, perquè hi ha molt material per fer tots els escenaris. Pues és molta fusta, pintura i molts aparells reciclats també per fer moltes de les decoracions que hi ha a la nau.
I les peces de col·leccionistes són cares o què?
Pues ja, tot. Normalment sí. Coses de col·lecció sempre acostumen a ser cares. I si són originals utilitzades al rodatge, pues ja s'ha de pagar bastants diners en algunes peces, sí.
I com les trobes?
Hi ha canals, per si dir-ho, hi ha webs especialitzades que fan subhastes, un parell o tres de subhastes a l'any, i si estàs una mica atent, pues, pots aconseguir coses d'aquestes originals.
Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad.
¿Tú lo admiras?
Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
Una de las últimas cosas que conseguí es una mano original del traje de Alien, de la primera. i potser diguéssim que és una mica l'estrella de la col·lecció.
Quina és la que se't va escapar i vas dir, hòstia, quina ràbia?
Fa poc es va subhastar un panell original de l'habitació de Madre, d'Alien, per exemple, que em feia bastanta il·lusió, però era una peça que pujava molt de diners i no és un moment tampoc molt...
Muy boyante.
Muy boyante, exactamente.
Bueno, aquí hem vist una evolució de tota la saga, no? Tens previst fer-la créixer més?
Tinc una mica aquí al barri que els dos estem intentant parlar i, de fet, va bé que estigueu aquí vosaltres per fer una mica d'altaveu. Sí. Estem intentant que ajuntaments de Barcelona o de prop de Barcelona, on es pugui arribar en metro, Hospitalet, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, algú s'involucri una mica i es doni un espai més gran per poder fer un museu de ciència-ficció públic. És a dir, omplir més aquest museu amb més coses i més peces de col·leccions i més decorats inspirats a les pel·lícules clàssiques de la ciència-ficció.
Alien, quin és el següent pas? Es parla d'una sèrie, no?, ara, per Disney+.
Sí, l'any que ve, en teoria, comença a rodar una sèrie d'Alien. Diguéssim que és una mena de Mandalorian, però per la versió, per la saga d'Alien. I, bueno, en principi és el pròxim projecte que ja he pensat.
Ara et demanaré allò, una petita definició personal teva de la pel·lícula, val? Comencem per Alien.
Doncs terror pur, terror, suspense, no sé. Mira, és una pregunta que mai m'han fet, no sabria, però jo crec que realment el que jo vaig sentir quan la vaig veure la primera vegada és terror i curiositat per saber què passava, com acabava, no?
Aliens, el regreso.
Acció, humor... 100% divertida.
Alien 3?
Alien 3 és una pel·li que va tenir molts problemes de rodatge, però que a mi m'agrada bastant. Té molt suspense i una miqueta aquesta sensació un altre cop de soledat i de terror de la primera.
Alien Resurrección?
Palomitera. Per a mi molt divertida, per a mi és molt divertida, m'ho passo molt bé quan la veig, i hi ha novetats com... Els aliens nedant sota l'aigua, per exemple, que al seu dia també m'agrada molt.
Prometheus.
Prometheus és una pel·lícula que cada cop que la veig m'agrada més. És una visió alternativa de l'origen de la humanitat.
Alien Covenant.
I Alien Covenant, doncs, és un mix, jo crec, de la primera, d'aliens, però que no arriba a ser tan divertida i tan ben feta com les altres. No?
Alien versus Predator.
Jo m'ho passo realment bé quan la veig, ¿vale? Però no és una cosa que m'agradi massa, la barreja de les dues sagues. Jo sóc molt fan de Predator i m'agrada més que vagi pel seu camí.
Alien versus Predator 2.
Pues una mica olvidable, per mi. No? Jo crec que l'he vist un parell de cops només.
Vas revisitant? Cada cert temps, cada any les mires totes? O, en fi, no tens alguna tradició en aquest sentit?
No, la veritat és que no. Diguéssim que cada any segurament dos o tres vegades cau la primera i la segona. La resta depèn. Si alguna vegada algun amic la vol veure i em ve de gust, pues la poso també.
A nivell pràctic, visites, si et volen sol·licitar i tot això.
Doncs mira, hi ha una web que es diu museoalien.com i el correu info@museoalien.com que poden escriure si volen visitar el museu.
Emilia, ¿cenamos o qué?
Yo ya no tengo ganas de nada.
¡Es Nochebuena, hay que cenar!
¡Claro que sí!
Bueno, haznos cualquier cosa, ¿no?
Eso, ahora encender la lumbre.
¡Hala!
De buena gana me metí en la cama.
¿Pero para qué vas a encender la lumbre si aquí hay de todo?
Paquito.
¡Mira! ¡Espárragos, carne de cerdo! ¡Puros con sortijas!
¡No hables tanto! Y anda por la mesa y las sillas, que son de las señoras y se van a perder.
¡Vamos, Julián!
¡Y un salchichón!
Y el mes que viene, otra vez el mismo fregado.
¡No toque usted nada, goloso!
Que antiga queda això d'encender la lumbre, que diu Elvira Quintillà. És el sopar de Nadal de la gent de Plàcido, per tant, 24 al vespre. I és la darrera pel·li abans de Nadal de la Filmoteca. Serà el dia 24 a les 5 de la tarda, perquè puguin preparar el sopar després els que treballen.
Fantàstic.
I és una idea genial, magnífica, dins el cicle d'Arlanga. I serà, a més... 24 hores abans que sortim, a les 12 de la nit, la finestra indiscreta fent la celebració de Nadal de la finestra indiscreta, tots junts, de 12 a 1 de la matinada. Així que ja ens podem anar acomiadant fins al 7 de gener, que tornarem. Moltes gràcies, Guillem.
Ens veiem l'any que ve, no?
Fins a descobrir quin és el teu secret cinematogràfic.
No és un secret.
No? Bueno, a voces. Amb l'Uri, amb la Desi, amb la Sil, bueno, tots. I l'Alfons, evidentment.
Bona nit i bon Nadal. Ja ens ho direm a l'especial el dia 25, també.
Ara ve l'audiovisual, un altre programa dedicat a Stephen Sondheim, que sonarà tic-tic-boom, perquè a tic-tic-boom, o un moment determinat, a la pel·lícula de Lin-Manuel Miranda, Andrew Garfield, que fa de Jonathan Larson, surt a un restaurant-cafeteria i canten Sunday, que és una cançó de Stephen Sondheim del musical Sunday in the Park with George. I surt tota la companyia a fer la gran celebració. Estrelles de Broadway. Sunday in the blues of a Chromium diner on the green, purple, yellow, red stools set the floor.